Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui a la portada volem aplaudir tres accions que són notícia perquè van en la línia de conservar el medi natural i de posar-lo en valor. Per una banda, l'ampliació del Parc dels Estanys de Platja d'Aro que impulsa l'Ajuntament i que esperen tenir acabada a principis de 2019. Avui escoltarem com el regidor d'Acció Territorial del municipi explica la importància que ha adquirit aquest espai de Platja d'Aro, que es va crear com una eina per reduir les inundacions i ha acabat sent l'hàbitat de moltes espècies naturals. A Palamós, per altra banda, avança el que crec que serà el principal trofeu de la legislatura, el principal trofeu electoral de l'Ajuntament de Lluís Puig en la propera campanya electoral. És la restauració de la platja de Castell. Recordeu que és una de les poques platges verges que queden a la Costa Brava i, de fet, les obres de restauració de la platja han acabat i falta fer l'aparcament nou. I a l'Estartit, avui us expliquem l'últim escull que haurà de saltar l'espai Medes abans de poder-se convertir en un punt de referència per conèixer el Parc Natural de les Medes i el Montgrí. La nostra feina avui és explicar-vos en detall i en profunditat aquests projectes que són molt i molt positius i que s'han de celebrar. De fet, dona gust despertar-vos així. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Obrim el dia saludant en Martí Seguer per saber quin temps farà avui. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. Aquest matí ens comença força assolellat, però a la tarda la nuvolositat anirà en augment, tot i que no esperem precipitació a la nostra zona. Les temperatures avui es moran entre els 11 i els 24 graus, i divendres serà un dia força similar, matí més assolellat i tarda amb nuvolositat. El cap de setmana encara és una mica dubtós, ja que en algun moment ens ha de creuar un front. Ho anirem seguint, a veure què ens pot deixar.
Doncs sí, ho seguirem. Avui ara saludem en David Parreño. David, bon dia. Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Medes es troba a l'espera de finançament per part de la Generalitat. El Club Nàutic Estartit espera obrir aquest centre d'estudi d'observació de la natura a la propera temporada. Ara, però, només hi ha l'estructura construïda, ja que falta adaptar l'espai per passar a ser aquest museu. Platja d'Aro prova un projecte d'ampliació del Parc dels Estanys. El consistori preveu que les accions estiguin llestes a final d'aquest any o bé principis del 2019. Les característiques de l'espai s'han consensuat amb el grup de natura externa. La restauració de la platja de Castell avança i l'aparcament es construirà aquest juliol. Les obres a la zona més propera a la platja ja han acabat, però l'aparcament no estarà finalitzat fins a la tardor, almenys. Estarà allunyat de la platja perquè no es puguin veure els cotxes. Demà és el Dia Internacional i la Nit dels Museus a tot el món. El Baix Empordà ha programat activitats i jornades de portes obertes a les instal·lacions museístiques de la comarca. Els Mossos detenen 3 persones en 2 dies per robar en una botiga i en una casa. Els fets han passat a Sant Feliu i a Platja d'Aro i els acusats han quedat en llibertat amb càrrecs. Un veí de la Bisbal ha estat denunciat per provocar un accident quan quadruplicava la taxa d'alcoholèmia. El conductor de la furgoneta va envair el carril contrari i va xocar contra un turisme. Ja coneixem el cartell guanyador de la Festa Major de la Bisbal 2018. La guanyadora és Marc Aules, alumna de Batxillerat Artístic de l'Institut de la Bisbal.
I avui entrevistarem l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, per les festes de primavera que se celebren aquests dies a la Vila del Peix Fregit. I també tindrem amb nosaltres l'il·lustrador Jordi Fenosa, que acaba de publicar un llibre lloant la tasca dels ADF Montgrí. Això són les 8 i gairebé 5 minuts. Comencem el supermatí. I comencem explicant-vos tota la informació relacionada amb l'espai Medes, un espai de conservació del medi que ha de servir per donar a conèixer l'entorn de les Medes i del Montgrí. I s'ha d'instal·lar a l'Estartit. Què és el que passa? Doncs que la petició de finançament per l'espai està pendent d'un concurs de la Generalitat i una subvenció de la Unió Europea. Tot i l'espera, la construcció de l'estructura ja està enllestida i des del Club Nàutic esperen obrir la temporada 2019, Gerard Escats.
Les obres van començar a finals de setembre de l'any passat i ara s'està realitzant la fase central del port de l'Estartit. En aquest indret és on ja és situada la construcció del futur edifici que actuarà com l'espai Medes. Ara, però, només hi ha l'estructura construïda, ja que falta poder adaptar l'espai per passar a ser el Museu de l'Espai Natural. Igualment, el president del Club Nàutic Estartit, Jordi Puntjoan, defensa a Ràdio Capital que l'edifici podria estar obert la propera temporada.
Jo crec que això s'obrirà a partir de l'any que ve. Aquest any no hi haurà possibilitat material, ni per entesa, ni per pressupostos, ni res, per poder fer més enllà de lo que és tancar l'edifici, fer-lo, diguéssim, habitable. Tota la part, diguéssim, d'estructura està acabada, però s'ha de donar contingut a tot l'edifici per poder posar dintre, doncs, tota la museïtzació.
En canvi, des de l'Ajuntament, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí, opina que l'obertura està pendent del finançament. Ara mateix, el consistori també ha fet una demanda a la Unió Europea per poder optar al Fons Europeu de Desenvolupament Regional. El Batlle, però, defensa que fins que el finançament no estigui solucionat, no es podrà començar a fer el projecte. Josep Maria Rufí, a Ràdio Capital.
Ara estem tramitant el projecte i el que falta és acabar de trobar el finançament per realitzar aquest projecte és de l'ordre d'un milió i mig d'euros. Per tant, a part dels recursos municipals, nosaltres estem demanant ajuda al Fons Federal de la Unió Europea, demanem ajuda a la Generalitat en la mesura que puguem tenir el finançament completat, farem aquest projecte.
Des de l'Ajuntament esperen tenir el projecte acabat en els propers 2 anys, però també remarquen que l'estructura al port de l'Estartit ja està finalitzada. També destaquen que cal posar en valor l'espai Medes com a atractiu turístic, ja que asseguren que és un incentiu pel turisme sostenible. D'altra banda, el Club Nàutic Estartit es mostra satisfet pel conveni firmat amb l'Ajuntament per poder cedir l'edifici on hi haurà l'espai Medes.
Moltes gràcies.
Esperen que tant el consistori com la Generalitat posin en valor l'espai Medes.
Ara sí, moltes gràcies, Gerard Escaig, per aquesta crònica tan extensa. Aquesta setmana ha acabat la primera fase de les obres de construcció de la platja de Castell, a Palamós. És una de les poques platges verges que es manté a la Costa Brava i l'Ajuntament vol recuperar el seu sistema biològic. Per això, en aquesta fase, s'ha plantat vegetació autòctona i s'han instal·lat passarel·les de fusta per regular el flux de persones que accedeixen a la platja. També s'ha reconstruït la riera d'on s'ha tret la canya americana. Ara falta realitzar una tercera fase que suposarà construir l'aparcament en un terreny situat a uns 300 metres de la platja. Les obres començaran al juliol, segons ha explicat l'Ajuntament a Ràdio Capital. Més detalls, David Parreño.
Sí, Dani, s'han creat uns canals d'infiltració d'aigua i mitjaneres centrals i s'han plantat vegetació autòctona, arbrat i plantes arbustives que ajudaran a integrar la zona al seu entorn. Als perímetres d'aquest espai s'hi ha construït dics de terra plantats amb vegetació autòctona. També s'han col·locat passeres de fusta per facilitar i ordenar el pas dels vianants a través dels canals plantats. D'aquesta manera es regula el flux d'accés dels usuaris cap a l'Alzinar i a la mateixa platja. En dona més detalls l'alcalde Lluís Puig.
Flux de gent queda regulat i la gent, doncs, podrà accedir igualment amb tota tranquil·litat cap a la platja de Castell, però ho farà per uns itineraris marcats i en una zona, doncs, restaurada a nivell mediambiental i que d'aquí poc, doncs, tornarà a tenir la seva esplendor.
Precisament a l'alçada de l'espai d'acollida s'ha restaurat la riera on hi havia massa canya americana. L'Ajuntament ha extret aquesta espècie, que és invasora, fins a arribar al tram final de la desembocadura.
Deien, David, que a la tercera fase de les obres es construirà un nou aparcament situat a uns 300 metres de la platja, de manera que els cotxes no es podran veure.
Les obres començaran el juliol, de manera que no estaran acabades aquest estiu. Per això, aquesta temporada, els cotxes encara hauran d'aparcar on s'estacionava fins ara.
Aquest estiu, donat que les obres de l'aparcament no estaran finalitzades, continuarà havent-hi aquest aparcament d'unes 600 places, però la previsió, doncs, és que això, que a la tardor, doncs, aquest aparcament nou estigui acabat i, per tant, l'estiu de 2019 haguem acabat ja totes aquestes obres.
El nou espai serà natural, segons ha dit l'alcalde, i no inclourà asfalt, sinó que tindrà sorra i vegetació.
I David, també han acabat les obres de la portada d'aigua aquest àmbit amb el soterrament d'una canonada de 1.650 metres de llargada que des de la fosca subministrarà aigua a Castell.
El principal objectiu és poder garantir la seguretat d'aquesta àmplia zona natural del risc d'incendis forestals, facilitant als serveis d'emergència el ràpid subministrament d'aigua per als seus equips, amb els quals poder sufocar els possibles incendis que puguin afectar aquesta zona.
Moltes gràcies, David. Ara anem a Castell-Platja d'Aro. Perquè ahir es va aprovar al ple de Castell-Platja d'Aro un projecte d'ampliació de l'itinerari obert als vianants del Parc dels Estanys. Ràdio Capital ha tingut accés a les operacions que s'emmarquen dins d'aquesta iniciativa, Pedro Ruiz.
Actualment l'itinerari transcorre per un dels extrems del parc i el consistori vol que el recorregut també passi per l'altre costat. Es preveu que aquesta major extensió estigui llesta a finals d'aquest any o bé a principis del 2019. Segons ha pogut conèixer Ràdio Capital, la regidoria de Acció Territorial ha consensuat amb el grup de Natura Local Externa, entre d'altres, les següents mesures: la construcció d'un pont per creuar la riera, un sender que arribi a l'extrem oest del parc, la plantació de 500 arbres, la col·locació d'uns murs de pedra seca que atrauran més biodiversitat i nius d'insectes. Josep Maria Soler, regidor d'Acció Territorial de Castell-Platja d'Aro, ha destacat als micròfons de l'emissora la importància que ha adquirit el Parc dels Estanys.
El Parc dels Estanys és un patrimoni important que tenim en el nucli de Platja d'Aro, que ens apropa a la natura en un espai urbà, que va néixer com a obra hidràulica pensant en disminuir les inundacions al centre de la població, però que s'ha convertit també en una reserva de la biologia per la quantitat d'espècies que han trobat en aquestes aigües permanents un espai on viure.
Soler també espera que una vegada es puguin materialitzar aquestes accions, la ciutadania pugui gaudir més de l'entorn.
Són les 8 i 11 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Avui és el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia i a Sant Feliu de Guíxols instal·laran tres bancs amb els colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí per lluitar precisament contra la LGTBI-fòbia. Un d'aquests bancs es posarà davant del Passeig del Mar i la resta a dos indrets més de la ciutat. Què més faran a Sant Feliu de Guíxols, David?
També il·luminaran l'Arc de Sant Benet de Sant Feliu durant 7 nits. En paral·lel, els alumnes de batxillerat de l'Institut Sant Telm s'han agrupat en un projecte de coeducació especialitzat en diversitat sexual i aquest dijous faran activitats al centre pels alumnes de quart d'ESO amb dinàmiques grupals. Entre elles pintaran una escala del centre educatiu amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Per la seva banda, la nova assemblea feminista de Sant Feliu, anomenada Les Violetes, organitza aquest vespre a la plaça del Mercat una concentració contra la LGTBI-fòbia.
Supermatí a Ràdio Capital.
I ara són les 8 i 13 minuts, passem a la crònica policial. Els Mossos han detingut tres homes veïns de Sant Feliu i Platja d'Aro com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força. El primer dels fets va succeir la matinada d'aquest diumenge quan els Mossos van rebre l'avís que s'estava produint un robatori dins una botiga de la Rambla Antoni Vidal de Sant Feliu. Els policies van fer una recerca per la zona i al carrer Sant Llorenç van detenir un home que donava forts cops a un calaix de canvi per intentar obrir-lo. A més, la matinada d'aquest dilluns els Mossos van detenir dues persones més, oi, David?
Sí, aquest dilluns els Mossos van anar a comprovar l'avís d'un possible robatori en un domicili de l'Avinguda Madrid de Platja d'Aro. Quan els agents van arribar al lloc, van trobar la porta de l'habitatge oberta i trencada. Van entrar i van localitzar dos homes, un al menjador i l'altre al dormitori, que regiraven calaixos. Van quedar detinguts, evidentment, per la temptativa de robatori. Els detinguts, un d'ells amb antecedents, han passat aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
I un veí de la Bisbal d'Empordà ha estat denunciat pels Mossos d'Esquadra després de causar un accident diumenge quan quadruplicava la taxa d'alcoholèmia i circulava per la C35 a Maçanet de la Selva. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària.
Els agents van comprovar que el conductor d'una furgoneta havia envaït el carril contrari i havia xocat contra un turisme. A causa de l'accident, la conductora del cotxe va resultar ferida, mentre que el mateix conductor de la furgoneta va resultar il·lès. A la prova d'alcoholèmia va donar un resultat 4 vegades per sobre del límit màxim.
Gràcies, David. Ara anem a Verges. Verges busca consensos amplis entre govern i oposició i també ciutadania per aprovar abans d'un any la revisió del pla urbanístic municipal. Miquel 40.
Es comencen a posar les bases del nou POM de Verges. Ho ha explicat l'alcalde Ignasi Sabater al supermatí de Ràdio Capital i n'ha detallat les primeres passes que apel·len a la ciutadania que s'haurà de pronunciar abans de l'inici de la redacció de la norma.
Són 3 jornades en les quals es trobaran allà l'abans de pla, evidentment, i per altra banda són 3 jornades que cada jornada està designada amb un tema diferent. D'una banda, hi ha un dia que es parlarà de medi ambient, l'altre dia es parlarà de territori i sostenibilitat, l'altre dia, doncs, d'equipaments, etc, etc. I això seria una mica veure l'abans de pla i a partir d'aquí, amb l'opinió de la gent i amb l'opinió de tot el poble i també, evidentment, de l'equip de govern i equips de l'oposició, començar a treballar conjuntament amb la comissió i amb l'equip redactor.
L'alcalde vergelità espera poder elaborar el nou pla amb el màxim consens possible i per això confia que la comissió del nou POM tindrà la participació de partits de l'oposició i la complicitat dels propietaris d'algunes finques que es podrien veure afectades i que, afirma, ja s'han interessat per la futura regulació. Tot plegat amb l'objectiu de tenir-ne la primera aprovació inicial just abans no s'acabi l'actual mandat, que conclou amb les eleccions del maig del 2019. Per altra banda, ja fa anys que a Verges tenen mancances notables al seu institut d'escola, com això venen manifestant alguns pares d'alumnes i, per part de l'alcalde Sabater, aquesta és una prioritat. Tanmateix, admet que, així com s'han pogut solucionar altres serveis bàsics pel poble, com el consistori municipal, en les trobades que ha tingut amb el Departament d'Ensenyament no s'han pogut fixar terminis per la construcció d'un nou centre. Mentre això no passi, Sabater explica que la mateixa brigada municipal va solucionant els problemes que puguin aparèixer i ha avançat que durant les vacances d'estiu es posarà remei a un dels grans dèficits que pateixen els alumnes.
I llavors nosaltres vam dir que clar, ara per exemple hi ha els lavabos que són indignes, per tant estem treballant amb el Departament d'Ensenyament perquè aquest estiu doncs se'ns facin aquest lavabos pels nens i nenes, doncs nous.
Al respecte de les necessitats que es deriven de l'augment d'alumnes, Sabater ha explicat que l'Ajuntament seguirà cedint locals municipals per intentar donar cabuda a la demanda.
Gràcies, Miquel.
Supermatí a Ràdio Capital.
I demà i dissabte tindran lloc moltes activitats als museus del Baix Empordà. Aquests museus obriran les seves portes en motiu del Dia dels Museus i ens ho explica tot plegat en Manel Magrinyà des de la Bisbal. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. Demà és el Dia Internacional i Nit dels Museus a tot el món. Una efemèride que es celebra cada 18 de maig des de l'any 1977 i pel que respecta a la nit és una iniciativa del Consell d'Europa. Amb aquest motiu s'han programat diferents activitats als museus del Baix Empordà. El Terracota Museu de la Bisbal demà comencen 2 jornades de portes obertes i a 7:45 del vespre s'inaugurarà l'exposició temporal de peces de ceràmica blava catalana de la Fundació Mascort, que s'exposarà des de 19 de maig a 1 de juliol. Tot seguit, tindrà lloc una conferència sobre aquest material a càrrec de l'historiador i ceramòleg Josep Antoni Sardà i Mellado. L'endemà dissabte, a 8:00 del vespre, s'inaugurarà la nova exposició temporal de l'Espai La Peixera, una selecció de porcellanes de la ceramista Patricia Barea Milán, que porta per títol Zoo, i es podrà visitar des del 19 de maig fins l'1 de juliol. Finalment, a 9:45 de la nit, es realitzarà l'espectacular muntatge RAC1 Jam Session, una intervenció de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal que combina el foc, la ceràmica, l'art i la música del grup ska i rock mestís Despit. El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, jornada de portes obertes, igual que la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda, i el Museu del Suro de Palafrugell, on a més, dissabte de 8 a 11:45 de la nit, s'hi farà la nit de Jocs de Taula Moderns, un espai de trobada pels aficionats als Jocs de Taula. El Museu Can Framis de la Fundació Vilacases, jornada de portes obertes per visitar una col·lecció de més de 300 obres d'autors catalans de referència. Visites guiades a l'exposició permanent Monòleg, Diàleg i Concepte, amb obra d'Albert Ràfols Casamada, Josep Guinovart, Joan Pons, Joan Hernández Pijuan, Ebro o Lluís Lleó. I a la mostra temporal, Pere Portavella, cinema, art i política, dedicada a l'activista, polític i cineasta. De 7 del vespre a la 1 de la matinada i en col·laboració amb Vanguard es presenta The Coconut Effect, un projecte d'Anna Irina Russell que proposa un canal de comunicació a través del joc del ping-pong, creant espais de relació entre subjectes, so i espai. Per acabar, i també dissabte, a la ciutat ibèrica d'Ullestret hi haurà una visita guiada gratuïta a l'excavació del fossar defensiu i a l'animàtic plom amb inscripció ibèrica trobat en una recent intervenció arqueològica, que podria ser de caràcter cultural, sagrat o màgic.
Moltes gràcies, Manel. Per cert, ja sabem qui ha guanyat el concurs de cartells de la Festa Major de la Bisbal d'Empordà, oi?
Ja es coneix el cartell guanyador de la Festa Major de la Bisbal 2018 i l'autora és Marc Caules, alumne de batxillerat artístic de l'Institut de la Bisbal. El segon premi ha estat pel també alumne del mateix curs, Oriol Vidal, i la temàtica dels dos cartells està relacionada amb la campanya contra les agressions sexistes als espais d'oci nocturn que s'han endegat a la Bisbal.
Moltes gràcies, Manel.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I us ho estem explicant aquests dies. Compte enrere pel carrusel Costa Brava d'aquest diumenge a Palafrugell. Des de fa dies el poble està immers en tota l'agenda d'actes per les festes de primavera, David.
Una quarantena de colles participaran a la rua amb especial atenció a les 8 carrosses inèdites de Palafrugell que buscaran sorprendre el públic amb dissenys espectaculars. A banda de les 8 carrosses inèdites de Palafrugell, el carrusel comptarà amb una desena de carrosses no inèdites, 9 comparses no inèdites i 8 colles d'animació.
I per això ara volem parlar amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Piferrer. Senyor Piferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem, el poble ja està immers en les festes de primavera. Per exemple, quines activitats tenim avui?
No et sento bé, perdona.
No? A veure què farem.
Tinc molt distorsionat el so.
Nosaltres sí que el sentim bé, vostè. A veure... Ara? Ara millor?
No. Molt res. Distorsionat, això.
Molt distorsionat. No sé si serà la nostra cobertura. A veure què podem...
Ara sí.
Ara sí?
Bé.
Ara?
Ara sí.
Ah, perfecte. Sí que últimament el telèfon no ens ho haurem de mirar. Dèiem, quines activitats tenim per avui en el programa de festes de primavera?
Avui el dijous tenim la Rua dels Infants, que són totes les escoles dels petits, de l'educació infantil de 0 a 3 anys, que fan una cercavila i hi ha una actuació amb en Jordi Caminyeti. Diríem, és el... Sí, diguem.
Volíem destacar també... Que
em... Ui, no t'entenc, eh?
No?
Perdona.
No?
No, m'arriba el so distorsionat.
Distorsionat. No sé, i ara? Ara?
Igual. Sí. No sé. Costa molt d'entendre les paraules que dius.
Sí, eh? No sé què dir-li.
Ara, si parles poc a poc, potser sí. Si potser no sentiu bé.
Va, però sí, nosaltres els sentim perfectament. Dèiem, una de les seccions que volíem destacar d'una de les activitats és el concert de Sense Sal, que es du a terme en compensació amb els serveis que ofereix l'Ajuntament al Festival de Cap Roig. No sé si ens podia detallar quins són aquests serveis que ofereix l'Ajuntament al festival.
Home, en el Festival de Cap Roig, i sobretot en Clipper, que és l'empresa que té cura de l'organització del festival, hi ha una col·laboració, hi ha un acord de l'Ajuntament, primer doncs amb alguna cosa de serveis, d'adequació del terreny del voltant de Cap Roig, i sobretot el que és més important, el servei d'hosteses que tenen cura de la recepció i de l'acomodació dels espectadors. Hi ha una part de tot aquest servei que en té cura l'Ajuntament com a part de col·laboració, que és la part de col·laboració que fa l'Ajuntament de Palafrugell en el Festival de Cap Roig. Uh-huh. I això, aquest any, doncs, diríem, sempre hi ha hagut una compensació. L'any passat hi va haver una aportació per Creu Roja i aquest any doncs, vam acordar doncs, que seria potser interessant doncs buscar una cosa més relacionada amb el Festival de Cap Roig, i és que ells tenien cura d'aquest festival o d'aquesta festa de nit que pensàvem fer per festes de primavera, i és els que tenen doncs cura d'aquest del festival, del concert aquest del Centre Sal.
Per tant, entenc que aquest concert a l'Ajuntament no li ha costat diners.
Posa una infraestructura l'Ajuntament.
Val. Clar, fins ara com es compensava? Teníem entès que mitjançant entrades per personal de l'Ajuntament, no?
Sí, hi havia unes entrades a la disposició dels regidors de l'Ajuntament, això és el que havia hagut fins ara, i nosaltres, bé, doncs, d'acord, no nosaltres, com ara entrant el govern, però d'acord amb tota la resta d'equips de grup del ple de l'Ajuntament, van decidir buscar un nou sistema de compensació, no?
Escolti, l'altre dia el president de l'Associació de Carrossaires i ahir també en Paco Dalmau eren un punt pessimistes sobre el futur de les festes de primavera. De fet, des dels carrossaires deien que si no es cuida el carrusel pot acabar extingint-se. Vostè és tan pessimista pel que fa al futur de les festes de primavera?
No estic... Deixa'm dir primer una cosa. Una cosa és l'opinió del... Estic convençut que una cosa és l'opinió del president i l'altra és que aquesta opinió sigui consensuada amb tots els carrossaires. Nosaltres vam fer una reunió la setmana passada, fa 10 dies, amb tots els carrossaires, i la veritat és que no va haver-hi cap mena de crítica allò contundent contra l'Ajuntament. Vam estar parlant de petites coses que s'havien d'anar solucionant, però no hi havia cap mena de crítica de dient l'Ajuntament s'està carregant les festes. En Ferran Gil no és el primer discurs, jo l'any passat també ho vaig sentir, va fer el mateix discurs a Ràdio Capital, el mateix discurs en el sopar. Vull dir, ell té una visió de les festes, jo no hi crec amb aquesta visió de les festes. Estem parlant que hi ha 8 carrosses inèdites, i hem arribat a 5, l'època més baixa, vull dir, estem a 8 carrosses inèdites, he estat diversos ahir mateix, vaig estar en el local sopant amb un grup que em havia convidat, allà hi ha un ambient tasso impressionant, i l'única cosa que l'Ajuntament ha de fer és que tota aquesta feina d'aquest proper de 200 persones que estan treballant amb les carrosses, fer un més lluit per fer un carrossel el més lluit possible, i això ho fem. O sigui, no hi ha cap carrossaire que critiqui el carrossel.
Mm-hmm. No? Ahir, per exemple...
El que se'n pot estar parlant és de totes les festes que se'n fan al voltant de les festes de primavera, del carrusel, el que seria les pròpies festes de primavera. D'això nosaltres estem disposats no solament a parlar-ne, sinó que a millorar-ho.
En quin sentit? És a dir, cap a on pot millorar? Per exemple, sí. Poso un exemple. En Paco Dalmau deia que no es feia prou promoció conjunta, que es promocionava massa, no sé si va fer servir aquestes paraules, però al final la idea era que es promocionava en flors i violes i no es feia prou èmfasi en les festes de primavera. De quina manera es pot millorar això?
Sí, a veure, jo crec que s'ha de fer un històric d'això, no? Vull dir, flors i violes és una activitat que fa 9 anys l'Ajuntament va començar. Quan comencem Flors i Violes, festes de primavera, tenia un grup que ho organitzava. No? Després aquest grup s'ha dissolt i les festes de primavera ho ha tingut que assumir l'Ajuntament. Nosaltres som conscients de que l'estructura de l'Ajuntament no estava preparada per organitzar les festes de primavera com s'havien organitzat 15 o 20 anys endarrere. I llavors el que fa, després dels primers anys una mica de dubtar una mica a veure què s'havia de fer, el que es fa, sobretot a partir de l'any passat, és posar-hi una estructura, diguem nosaltres, un embolcall al voltant del carrusel. I l'any passat, la veritat és que la gent estava molt contenta perquè va dir que després de 2 o 3 anys de ser molt pobres, l'any passat es havia notat que hi havia hagut una millora en aquestes festes, en tots aquests festejos aquests que es fan al voltant de les festes. Llavors, nosaltres som conscients que no hem arribat encara, ja ens havia arribat amb l'esplendor del grup de festes de primavera, però l'única cosa que demanem és temps. Nosaltres aquest any hem programat, ara mateix tu estaves comentant el del concert, com una cosa nova, això no s'havia fet des de feia molts i molts anys, ho hem tornat a posar-ho. També el dilluns tenim el concert dels Montgrins i el Purgó, és un altre dels actes, diríem, nous i potents que nosaltres presentem per donar més rellevància a les festes. I llavors nosaltres també diríem, dintre de l'estructura de l'Ajuntament, ens hem d'anar adequant per anar-ho fent. L'única cosa que demanem, diguem, nosaltres estem pujant una escala, volem arribar a dalt de tot, o que passa que no podem saltar molt, podríem d'anar esglaons a esglaons. I això no té res a veure amb flux i violes. Flux i violes és una activitat que fa 9 anys que s'està fent i ha agafat la seva pròpia dinàmica. Però els primers anys de flux i violes també era així una mica d'estar per casa. No? Passa que amb el temps es va consolidant, va agafant aquestes sinergies de treball i això és el que els ha permès ara estar allà on estan.
L'altre dia pensàvem, a l'Ajuntament actual li agradaria o seria una línia de treball que, per exemple, el carrusel Costa Brava fos el colofó del flors i violes?
En aquests moments no està sobre la taula. En aquests moments no està sobre la taula.
Però vull dir, si diu en aquests moments i no ho descarta categòricament, vol dir que en algun moment o hi ha estat o hi pot estar.
M'acosta d'entendre'm, perdona.
Dic que si diu si no diu categòricament que no, diu que en aquests moments no està sobre la taula, vol dir que en algun moment ha estat o que hi podria estar.
No. Si dic que en aquests moments no està sobre la taula és perquè nosaltres com a Ajuntament no ens ho hem plantejat mai, malgrat que ens ha arribat aquestes veus no directes sinó indirectes de poder fer això. Nosaltres també considerem que aquest any hi ha hagut aquesta més polèmica, val? Més que l'any passat, perquè aquest any la festa de primavera, com que saps no té una data fixa, aquest any és dels anys que està més a prop de festes de flux i violes. L'any passat i l'any que ve, per exemple, ens trobem ja a fer el carrusel al mes de juny, o sigui, ja és un mes després. Val? Jo t'ho dic amb això, en aquest sentit. Nosaltres no tenim cap... No ens ha passat pel cap, diríem, a nosaltres en aquests moments, d'ajuntar les dues coses. No? Que això vol dir que d'aquí uns anys es podria fer? No ho sé. Nosaltres l'única cosa que fem ara és intentar organitzar les festes d'aquest any. Vau fer una valoració a fons d'aquests dos anys com han anat i a veure què es pot millorar, millorar-ho, eh? Que això tenim ara mateix amb la gent que més o menys ho porta, ja digues amb el llibreteta i ens anem apuntant coses que hem d'anar rectificant i que hem d'anar fent. No? Senyor... Però l'idea és l'aposta de l'Ajuntament ara en aquests moments és perquè les festes de primavera estiguin desvinculades de flux i violes i que tinguin una entitat pròpia, que és com han de tenir.
Senyor Josep Pi Ferrer, alcalde de Palafrugell, regidor de Cultura també, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí per resoldre'ns tots aquests dubtes que teníem des de feia dies i que volíem resoldre. Moltíssimes gràcies.
Vinga, a vosaltres. Adéu-siau.
Nosaltres continuem, són les 8:32, anem al comentari. El comentari d'avui per part de la xef Iolanda Bustos.
Avui us parlaré del poder emocional de les flors una vegada més. Sabeu que l'últim post que vaig estar parlant amb vosaltres doncs va ser sobre precisament tots els festivals de temps de flors que donen vida en aquesta primavera. Doncs dijous passat vaig tenir el plaer de fer un dels sopars més bonics que recordo com a cuinera. Vam tenir el privilegi de poder escenificar el muntatge que han creat amb el paisatgista Marc Granyent i el creatiu Joan Ignacio de Plat Institut. Vam demanar a l'Ajuntament que escollís persones de diferents sectors culturals i que no expliquessin res, que vinguessin de sorpresa. I un total de 12 persones, convidades per nosaltres mateixos, van seure al voltant de la taula hexagonal de 6 metres de diàmetre que hem muntat al pati de butaques del Cinema Modern de Girona. Van ser persones escollides de diferents sectors de la societat gironina. L'alcaldessa Marta Madrenes, la tinent Glòria de Planes, l'Anna Payet, l'Adriana Casademont, el senyor Josep Legares, la senyora Marcela Topor, entre d'altres personalitats de l'esport, l'ensenyament, la cultura. Van dir a l'acabar el sopar que l'experiència de menjar herbes i flors silvestres en aquest entorn i format els havia fet reflexionar. Inclús alguns van tenir com una visió futurista de com si el món s'hagués acabat i les plantes haguessin reviscut el planeta. I en ells, aquestes 12 persones així assegudes en una taula hexagonal, una forma completament orgànica de la natura, doncs els hi haguessin encarregat doncs, l'oportunitat de reconstruir un món on la relació amb la natura ha de ser mirada com a éssers vius amb intel·ligència i sentiments. O sigui, hem de veure les plantes com a uns éssers amb els que ens hem de relacionar. El cinema modern ara mateix és un lloc decadent i en ruïnes i que molt aviat serà reformat i que ara, tal com està, és molt representatiu del que passaria si el món avui s'acabés per les persones i les plantes serien les encarregades de posar ordre i noves lleis al planeta. Doncs tot això sembla que va tenir el seu efecte podent-ho celebrar amb aquest sopar. Parlem de la mare natura, però molt pocs la tractem com una mare. Cantem des de petits cançons a la lluna, però després ja no li fem ni cas, quan sabem que és l'encarregada que la Terra tot funciona al ritme de les lleis biodinàmiques. El sopar va ser molt emotiu, poder compartir aquest guió amb persones i portar-lo a la realitat. Les emocions que desperten les herbes, flors i plantes silvestres cuinades segons les lleis de la biodinàmica i sumant els efectes creatius del Plat Institut i de les idees i creacions d'en Marc Granyent, la suma de tot plegat va aconseguir despertar aquesta nova mirada que buscàvem. És excepcional i és interessantíssim veure tants missatges en un festival de flors com el que fan a Girona, on aquest any doncs, precisament té un valor especialment reivindicatiu. I us convido que aquests pocs dies que ja encara ja queden, doncs, aquest últim cap de setmana de Temps de Flors, que hi feu una visita, que visiteu Temps de Flors, passeu a veure la nostra expo a l'antic cinema modern, just darrere del restaurant La Penyora, i és un projecte on la lluna, la terra i la vida ressorgeixen en un futur gràcies a la biodinàmica. No podreu sopar-hi perquè això va ser una cosa única que vam fer en un moment especial, però que realment necessitàvem doncs, portar-ho a terme per veure com seria si realment tenia l'efecte que tots tres desitjaven que tingués. Res més, us convido a gaudir d'aquesta primavera tan exuberant que tenim, de la pluja, del sol, d'aquests arcs de Sant Martí tan impressionants, i que realment doncs, considereu això, no? Que som nosaltres que ens hem d'adaptar a la natura i no ella i nosaltres. Per això gaudiu de la pluja, del sol i tot el que us porti aquesta primavera. Bon dia.
Sort que en tenim nosaltres de tenir aquest comentari de la Yolanda Bustos periòdicament.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8:36. L'altre dia, la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella ens recomanava el seu llibre i avui volem parlar amb ella, amb en Jordi Fenosa, il·lustrador i escriptor. Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Que ens escoltes bé?
Però bé, la sento una mica malament.
Una mica malament, eh? Avui tenim problemes amb el telèfon. Deia, ens escoltes bé?
Sí, sí.
Ara sí, eh? Us explicàvem que l'il·lustrador i escriptor torrellenc Jordi Fenosa acaba de publicar el llibre Columna de Fum, que amb l'editorial Ànima Llibres. En té més detalls en David Parreño, que veig que ha marxat, per tant no us ho podrà explicar, però us ho explico jo. Aquest llibre vol ser un homenatge a la tasca dels ADF. De fet, Jordi, vas començar a ser voluntari de l'ADF fa poc més de 10 anys, oi?
Sí, aproximadament. Potser recordareu que als boscos del Montgrí, a la zona on jo visc, vam tenir un incendi molt important al setembre del 2004. Arrel d'això, la gent de Perquè vam prendre més consciència del problema que teníem. L'ADF Montgrí ja existia, però es va potenciar molt. I a partir del 2007, una sèrie de gent, i jo també, vam començar a col·laborar-hi com a voluntaris. El fet de treballar va venir més tard.
I arran d'aquí neix el llibre que s'ha escrit. Explica'ns què és el que vols explicar amb aquest llibre, amb la Columna de Fum.
Bé, Columna de Fum és una novel·la adreçada principalment al públic juvenil, tot i que em podíem considerar una novel·la crossover, que se'n diu, és a dir, per tots els públics. La meva idea era, jo em vaig trobar amb unes experiències amb una feina que no esperava que hauria de fer mai, perquè no té res a veure amb la meva professió, però m'hi vaig trobar en coses que passen, i realment va ser una experiència molt enriquidora, i no em vaig poder estar com a persona que sóc, que explico històries, encara que sempre les havia explicat dibuixant, aquest cop les explico escrivint, no em vaig poder estar de relatar tot això en un llibre. No només pel que vaig sentir en el fet de que estàvem fent una feina important pel que significa la gestió dels boscos i més en una àrea com la nostra, la Mediterrània, no el bosc és tan fràgil, sinó també per les vivències humanes, no?, de tota aquesta gent que està fent aquest voluntariat que forma part també de la societat civil catalana, perquè tenim més de 300 ADFs funcionant a Catalunya i hi ha centenars, potser milers de voluntaris col·laborant amb elles.
Explica'ns què és l'ADF per la gent que no ho sàpiga.
Bé, les lletres ADF volen dir Agrupació de Defensa Forestal. Consisteix en una sèrie d'associacions, sense ànim de lucre, evidentment, que col·laboren amb la gestió del bosc, i el seu principal objectiu, segurament, perquè és el risc més gran que tenen els nostres boscos, és lluitar contra els incendis. No són bombers, La feina de bombers mereix un respecte enorme, és molt difícil, cal ser molt professional, tenir formació, tenir equip, tenir tot el que els nostres bombers afortunadament tenen, però, clar, és una ajuda. És una ajuda perquè moltes vegades, anys enrere, sobretot havíem vist aquelles escenes de que en un incendi forestal es presenten a ajudar voluntaris amb xancletes, gairebé, no? Amb una galleda, amb una pala, amb una branca, intentant apagar els incendis. Aquesta imatge era un moment que s'havia d'acabar. I les ADFs van ser una manera també d'acabar amb això, és a dir, dotar els voluntaris de també d'eines i de formació per poder ajudar. Ajudar amb un incendi, o no només amb un incendi, però les ADFs fan altres coses, també.
Una associació, una agrupació que necessita promoció i que la gent la conegui, que conegui la seva feina, per tant, el teu llibre farà un pas endavant en que la gent conegui els ADF.
Sí, així ho espero. Així ho espero, posar-hi un gra de sorra. Tot i això, jo no pretenia fer una mena de panegíric, no?, d'homenatge i prou, no? La meva idea era relatar una història d'uns joves que en època de crisi, per diferents motius, treballen en una ADF, i el que això suposa per ells, i és una novel·la en la qual hi ha humor, hi ha aventura, hi ha misteri, hi ha bosc, sobretot, i hi ha relacions humanes, hi ha joves abocats en les feines precàries i obligats a treballar en unes condicions que potser no són les ideals, però és el que hem viscut aquests anys, també, no? I és el que jo vaig viure.
El llibre el podem trobar a les llibreries, imagino que les llibreries del Baix Empordà el podrem trobar.
Sí, a qualsevol. Anima Llibres és una editorial, està vinculada al grup Bromera, que és valencià, però és una editorial de nivell català i es pot trobar en qualsevol llibreria de Catalunya, o es pot demanar perquè la teva llibreria te'l faci arribar.
Per exemple, la Teresa Galabús del Cucut, us ho dèiem abans, ens el va recomanar aquest dilluns i trobo que és una bona recomanació. Moltíssimes gràcies, Jordi Fenosa, l'autor d'aquest llibre del Columna de Fum. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí i per explicar-nos una mica més aquesta recomanació literària.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I que tinguis molt bon dia. Nosaltres continuem, són les 8:41, passem a l'actualitat general, però després parlarem de cinema amb l'Ignasi Arbat, però com us dèiem, ara anem a l'actualitat general amb l'Alba Lejide. Una actualitat que vindrà marcada per aquest acte d'investidura, de presa de possessió del president de la Generalitat, Quim Torra, en un acte sobri, sense públic, només amb la seva família. Queda per veure qui li imposarà la medalla de president de la Generalitat, que normalment ho fa l'antic president, però l'antic president ara mateix es troba a Berlín. Precisament a Bèlgica, la Fiscalia i la Justícia ha rebutjat l'extradició de Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, els exconsellers de Toni Comín, per irregularitats en l'euroordre. El jutge belga ha assenyalat errors en la petició d'extradició emesa pel Tribunal Suprem espanyol i l'ha desestimat.
El jutge ha considerat que la petició d'extradició emesa pel Tribunal Suprem té irregularitats i l'ha desestimat. Comín responia a aquesta resolució criticant la justícia espanyola.
Europa li està dient que abusa del dret penal. Europa li està dient que abusa del sistema d'euroordres. I li demanem a la justícia espanyola prou abusar del dret penal. Prou abusar del sistema d'ordres europees de detenció.
Mentrestant, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium demanen l'alliberament dels presos i celebren l'inici de les victòries judicials internacionals. Quim Torra assisteix al primer acte públic a Catalunya després de ser investit president de la Generalitat de Catalunya.
La INC i Òmnium Cultural han demanat l'alliberament dels presos coincidint amb els 7 mesos de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i han celebrat que la justícia belga hagi rebutjat l'euroordre d'extradició contra els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig.
Avui ho hem tornat a veure. Avui hem vist com Bèlgica ha tornat a posar la justícia espanyola, l'estat espanyol, davant el mirall de la vergonya. Perquè qualsevol demòcrata s'hauria d'avergonyir de l'ús que l'estat espanyol fa de la justícia per incriminar persones de pau. I en quants idiomes més els hauran d'explicar que no hi va haver rebel·lió, que no hi ha hagut malversació, que no hi ha hagut sedició, perquè som un poble de pau. En quants idiomes més caldrà que els ho expliquin?
I des d'Espanya, el Suprem acusa Bèlgica d'absència de compromís en la col·laboració judicial per l'entrega de Comín, Serret i Puig. Fonts de la Sala Penal afirmen a diversos mitjans que només el desconeixement de l'ordenament jurídic espanyol pot explicar que deneguin l'euroordre.
Fonts del Suprem han reconegut que encara no han rebut la resolució de la justícia belga, però que pel que coneixen pels mitjans de comunicació, no comparteixen la motivació per la qual es denega l'entrega i ho interpreten com una absència de compromís en prestar la col·laboració judicial demanada.
Moltíssimes gràcies, Alba Lejide. Nosaltres ara mateix tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, Still Waiting, el so més alternatiu de la ràdio. Cada setmana descobrirem les cançons que venen i també recordarem els temes que han marcat a una generació. So am I still waiting for this... No et perdis el programa més alternatiu de Ràdio Capital, presentat per en Marc Clapés.
Supermatí a Ràdio Capital.
Són les 8.
Dani Cortés.
Això, són les 8 i 47 minuts. I parlem de cinema amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, molt bé, molt bé. I tu?
Bé, bé, bé. Preparat ja, carregat amb les estrenes aquesta setmana.
Escolta, ens escoltes bé?
Una mica distorsionat.
Ai, no sé què passa avui amb les trucades, de debò. N'hem fet dues ja i passa el mateix. Bé, no sé. Sí. No sé, haurem de parlar poc a poc perquè ens entenguis.
Exacte, sí, més o menys, i faig l'esforç, eh? Ja vaig entenent, però sí, és veritat que costa una mica. Però
això, normalment no ens escoltes així, eh? Dic que si normalment no ens escoltes així...
No,
va.
Havia entès una altra cosa, veus? No, normalment escolto bé, sí, sí.
Deia, saps que ja vaig veure aquest cap de setmana passat?
Aquest cap de setmana passat, mira, vam veure aquella...
Jo vaig veure Los Vengadores.
Ah, vas veure Los Vengadores, per fi, molt bé.
Sí.
Què va semblar?
Em va agradar, tot i que només havia vist una de les prèvies, eh? Vull dir, et vaig desobeir, vaig veure Los Vengadores sense haver vist les pel·lícules anteriors i les estic mirant ara i m'estan agradant.
Clar, és que si has vist les altres, coneixes els personatges i diguéssim que tot entra molt millor, no? Sense haver vist les anteriors, et perds alguna cosa, però bé, si fas l'exercici al revés també pot ser interessant.
Sí, és el que estic fent ara. Mira, ahir vaig veure Iron Man i ara avui em toca, no sé quina em toca ara, però continuaré mirant-les, sí, sí. Escolta, Ignasi, de quines pel·lícules parlem avui?
Doncs mira, començarem amb Deadpool 2, no deixem els superherois.
Deadpool 2.
Estamos llegando. Ya conocéis la misión. Interceptar el convoy. Y cuidado con cables. ¡Al ataque!
És aquesta pel·lícula, aquesta sèrie, que és una paròdia de les pel·lícules de superherois, no?
Exacte. De fet, Deadpool, o com se'l coneix aquí, Massacre, és un superheroi de Marvel. Però aquesta pel·lícula no està integrada, per entendre'ns, en l'univers Marvel, aquest que estàvem parlant ara de Los Vengadores, perquè la productora és Fox. Perquè, això per qui no ho sàpiga, d'explicar que Marvel, durant els anys 90, va vendre els drets cinematogràfics d'alguns dels seus personatges. En aquest cas, tots els que són mutants i relacionats amb els X-Men els va vendre a Fox, que els continua explotant fins a dia d'avui, fins al dia que es faci finalment efectiva la compra de Disney per part de Fox, i ja, diguéssim, que tot pertanyi a l'empresa mare, no? que és Marvel. En tot cas, Fox continua fent les seves pel·lícules pel seu compte, i les que millor estan sortint són aquestes, les de Deadpool, que de fet és un superheroi, un mutant, que s'agafa la vida amb molta conya, i és una paròdia, amb trencaments de la quarta paret, i ja ho fan al còmic, també ho veiem a la pel·lícula, i la primera
trencament
pel·lícula...
Trencament de la quarta paret vol dir això, House of Cards, no? Que el protagonista parla directament amb l'espectador.
Exacte, parla amb l'espectador i fa servir referències que l'espectador reconeix. Per exemple, en el tràiler veiem com el Ryan Reynolds, que és el que fa el personatge de Deadpool, li diu a Cable, el Josh Brolin, que surt a la pel·lícula, Thanos. Per què? Perquè Josh Brolin és el que ha interpretat a Thanos a través de captura de moviment i ha posat la veu a la pel·lícula de Vengadores. Sí, no només és que parli amb l'espectador, sinó que fa servir referències de la cultura popular que no estan dintre de la pel·lícula, per entendre'ns, però que l'espectador reconeix. A la primera pel·lícula, per exemple, el Deadpool estava com mig enamorat de Hugh Jackman, no? Hugh Jackman, que recordem que és el que fa el paper de la Vecna, no?, en les pel·lícules d'X-Men. I està ple de referències i, vaja, és un personatge molt, molt boig. Aquí el Ryan Reynolds és qui ha apretat per fer aquesta pel·lícula, perquè és molt fan del personatge. Ell va estar apretant durant molts anys a Fox per fer-la, i Fox no hi acabava de confiar. I fa un parell d'anys li va donar l'oportunitat de fer una pel·lícula així de baix pressupost d'uns 50 milions d'euros.
Baix.
Sí, baix. Per ser una pel·lícula superheroi és molt baix, a més.
Sí, però m'ha sobtat aquí, un pressupost baix, 50 milions d'euros, diu...
Sí, quan parlem de grans produccions, quan parles això de pressupostos baixos, doncs són això, perquè normalment una pel·lícula així d'aquestes característiques de superheroi se'n va aproximadament als 200 milions de dòlars, no? Per tant, que en costi 50, doncs és poc.
Sí.
El cas és que va aconseguir 762 milions de dòlars de recaptació a tot el món, que va ser un èxit absolut. A més, és una pel·lícula classificada R, que vindria a ser l'equivalent a que no hi poden anar a menors de 18 anys, perquè està plena de violència, gore, diguem aquí que els caps i les extremitats van que volen. A més, hi ha molt de sexe, moltes paraulotes... Vaja, és una pel·lícula d'aquestes, per entendre'ns, molt i molt gamberra.
No vaya con los niños, no?
Perdona, que no t'he...
Dic que la gent no hi vagi amb els nens.
No, els nens no. No, perquè la gent es pot pensar, ah, mira, un superheroi. Això va passar amb la primera pel·lícula, no? I, esclar, es van trobar allà un festival de sang i amb referència de sexe tot i plen, i no és el més recomanable per portar a la mainada.
D'acord.
El mateix Ryan Reynolds ja ho va avisar. Mm-hmm. De fet, aquí poden entrar tot i així. Passa als Estats Units, sí que el ser classificat R no poden entrar menys que no sigui acompanyats d'un adult. Uh-huh. No poden entrar els menors sols.
Ignasi, tenim dos minuts. Quines pel·lícules hem de veure més?
Mira, per exemple, Lean on Pete.
Lean on Pete, que la tinc aquí, mira-la. De què va aquesta?
So what do you think about all... Aquesta està basada en un best-seller del Willy Walton, que aquesta es diu igual, i està protagonitzada per Charlie Plummer, que era l'adolescent que sortia a aquella pel·lícula en què van borrar a Kevin Spacey, Todo el dinero del mundo, uh-huh. I interpreta un adolescent d'aquests anys, el seu pare l'ha abandonat, i durant l'estiu treballa com a entrenador de cavalls. I com que està sol a la vida... el que fa és un atac, és una mica de rebel·lia, agafa un d'aquests cavalls de carrera, que és el que porta el títol Lean on Pete, i fuig, se'n va a buscar la seva família, en aquest cas la seva tieta, i busca una nova llar al nano. I bé, és una història que també trobem actors com Steve Buscemi, com Sabini, bé, i per tant, d'aquestes històries d'amistat entre home i animal, home-cavall, sí. Sembla War Horse i coses d'aquest estil, doncs estaríem una pel·lícula d'aquestes característiques.
Què més?
Què més? Borg McEnroe.
Borg, sí, que sí que la tenia, però no la veig. Aquí. Borg McEnroe.
Bé, si algú li pugui semblar que això pugui ser un documental, tampoc aniria equivocat, perquè el director és el Janusz Metz, que de fet és un expert en documentals. I en aquest cas doncs, ens explica la història d'enemistat i rivalitat, tant en el camp com fora del camp, de Bjorn Borg i John McEnroe, que van ser dels millors tenistes de finals dels 70, principis dels anys 80, no? La pel·lícula intenta anar una mica més enllà, explicar-nos la personalitat de cadascun d'ells, sobretot que ens quedem amb una imatge diferent a John McEnroe del tio que estava en els àrbitres i llançava la raqueta contra el terra, no? Mm-hmm. Que de fet és la imatge icònica de John McEnroe quan el recordem, no? I la pel·lícula el que va fent és una mica repassant la seva trajectòria vital, intenta incidir doncs, amb l'esforç de quan són nens i quan són adolescents, arribar a ser els millors en el tennis, el sacrifici que significa, sobretot per Bjorn Borg, psicològicament no ho va portar excessivament bé, i tot això combina una mica amb el que és el clímax final de la pel·lícula, que és la final de Wimbledon, de l'any 1980, en què es van enfrontar tots dos. I els protagonistes tenim el Suer Gudetson, que és el Bjorg, i el Shia LaBeouf, que fa de McEnroe.
D'acord, escolta, Ignasi, avui hem anat tard i no tenim temps per més, però bé...
Doncs ho deixem aquí.
La setmana que ve tornem a explicar les estrenes de cinema. Moltíssimes gràcies, Ignasi.
Vinga, una abraçada.
Que tinguis, molt bona setmana, perquè a més aquest moment és un dels meus moments preferits de la setmana en el programa, quan repassem les pel·lícules, perquè fa de cap de setmana parlar de cinema.
I tant, moltes gràcies per la part que em toca.
Fa de cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Ignasi.
Vinga, una abraçada, adéu.
Nosaltres anem a l'agenda. Avui a les 11 del matí al Museu de la Mediterrània viu la prehistòria. Marc.
T'imagines viure en una cova que el teu ganivet fos un roc i que per escalfar-te necessitessis fer-te una foguera? Encara que costi de creure, era, més o menys, així com vivien en el cau d'en Duc fa més de 300.000 anys, quan un grapat d'homes i dones controlaven tota la plana des d'allà dalt. Si per unes hores us agradaria saber com seria viure així, us convidem a venir al taller familiar Viu la prehistòria. Elaborareu una eina prehistòrica al pic del Montgrí a partir del còdol i realitzareu una demostració de l'encesa d'un foc mitjançant tècniques i matèries usades al llarg de la prehistòria. Aquesta activitat s'inclou dins del segle al petit museu, activitats per realitzar en família.
Al Marc Clapés aquesta activitat ja li han convalidat. A partir d'avui fins al 8 de juliol arriba una nova edició del Festival Ítaca, que aglutina propostes culturals a un preu assequible amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. El festival se celebra a una desena de pobles del Baix Empordà i per avui dijous s'ha programat una conferència de Suso del Toro, Literatura i Llibertat, a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori de la Mercè de Girona.
L'escriptor gallec Jesús Miguel de Toro Santos, més conegut com a Sosó de Toro, impartirà la conferència dins del cicle Nous referents pel canvi social que organitza anualment el festival. Llicenciat en art modern i contemporani per la Universitat de Santiago de Compostela, ha publicat més d'una trentena de llibres en gallec de narrativa, teatre i assaig. És també dramaturg, guionista de televisió i col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació com el Diari Punès o el Diari Ara.
I són les 8 i 59 minuts, això vol dir que ens acostem al final del programa d'avui. Un programa que acabem amb el temps i amb en Martí Seguer. Martí...
El dia comença força assolellat a la tarda, però la nuvolositat anirà en augment, tot i que no esperem precipitació a la nostra zona. Les temperatures avui es moren entre els 11 i els 24 graus, i divendres serà un dia força similar. Matí més assolellat i tarda amb núvols. El cap de setmana, però, encara és una mica dubtós, ja que en algun moment ens ha de creuar un front. Ho anirem seguint, a veure què ens pot deixar.
Ai, encara no tindrem un cap de setmana de sol, segur. Fins demà!